aquesta necessitat. Aquelles persones que van arribar a Badia fa 50 anys van lluitar pels drets que ara tenim la gent més jove, i ara hem d'estar a l'alçada de que aquestes persones tinguin en la seva última etapa de vida les millors opcions. I no només això, nosaltres volem ser un districte universitari, som el nucli urbà més proper a la Universitat Autònoma, per tant, podem anar a peu a la universitat, i volem també treure pit d'això, i traiem pit també de que som un exemple d'ascensor social, no? De com milers i milers de famílies arriben de forma molt humil a aquest indret geogràfic i aconsegueixen que la vida dels seus fills sigui millor que la seva, i això és un èxit col·lectiu. Tenim moltes vides famoses, però també vides anònimes d'èxit col·lectiu, i també, i ho dic amb molt, molt carinyo i en traiem molt pit, som exemple de catalanitat també, som exemple d'integració, de acollida de persones que venien de diferents punts geogràfics d'Espanya, i per tant aquí a Badia, malgrat aquest estigma que ens persegueix històricament, doncs estem intentant també treure'l, no només amb el Mago Pop i amb Il·lusió, sinó també amb el Sergio Busquets o amb d'altres autoritats que també podem treure prit d'elles i elles.
Entre altres, qui va fer el pregó de la Festa Major fa poc, no? El José María Macías, magistrat del Constitucional, i també Sebastián Moralo, que és magistrat del Suprem. Per tant, fixeu-vos fins on han arribat algunes de les persones de Badia.
Però el títol era una mica típic, Ricard, perquè era dos jutges, i més en aquestes últimes setmanes que facin un pregó, doncs, què vol que et digui? Però el que es va posar en valor és el paper de la ciutat i com aquestes persones arriben, i gràcies doncs, a les institucions i gràcies també al paper veïnal i a l'esforç personal de cadascun d'ells, doncs aconsegueixen estar a lo més alt de la judicatura. Jo crec que cap altra ciutat pot dir que té un magistrat al Suprem i un altre constitucional.
Sí, sí. Correcte. No, és una història fascinant, la de Badia, que s'ha d'explicar un dia també amb pèls i senyals, perquè els veïns l'han fet, i això és un exemple més, com vam explicar la història del 47, doncs, fa un parell d'anys. De fet, també hi ha una lluita d'un segrest d'un autobús que va ajudar a Badia.
Sí.
Aneu sobrats de reivindicacions. Alcalde de Badia, Josep Martínez, gràcies, una abraçada.
Gràcies, Ricard, una abraçada.
Doncs aquesta és una lluita veïnal de Badia que s'extén per Catalunya, és un èxit de la ciutadania, també volíem posar-ho sobre la taula. Ignacio.
Doncs en primer lloc, bueno, me n'alegro genuïnament per haver avançat, em sembla, un acte de modernitat, i em sembla un acte de modernitat que arriba molt tard, per una altra banda. També és cert que, una cosa que ja mencionava l'alcalde, és que el procediment serà molt lent. Ha parlat de licitacions, però el procediment de concessió d'ajudes, d'ajuts, també és molt lent, i en qualsevol cas, el procediment o qualsevol escomesa de reforma, com pot ser el desamiantatge, és lenta. Per tant, la implantació serà paulatina, serà lenta, com dic, i serà també molt casuística, perquè no totes les escomeses de desamiantatge són iguals. Jo crec que el cas de l'amiant, com el cas de, per exemple, la luminosi, no? O altres casos, diguem, d'efectes estructurals als 70, obre un debat que em sembla molt interessant, que és l'estat del parc immobiliari català. No per un tema d'habitatge, sinó per un tema d'estructuralitat. Jo, per raons professionals, haig de relacionar-me molt amb l'estat de conservació d'edificis. I la majoria del parc immobiliari català, i especialment del metropolità, va ser construït als vols dels anys 70-80, i la majoria del parc immobiliari català està molt desgastat. I recordem que no fa, crec que farà un any i mig, a Badalona teníem casos d'esfonaments d'edificis que estaven simplement vells per qüestions de humitat, del forjat, etc. I és un debat ampli, inabastable tant en la mesura, diguem, pràctica, la mida pràctica, la dimensió pràctica, perquè reformar-ho és molt complicat, i a la dimensió econòmica, perquè és molt car. La reforma és molt cara.
Mira, un parell de coses. La primera, el meu avi va ser víctima de l'amiant. I l'amiant no només genera càncer i malalties... És a dir, l'amiant és tan tòxic i tan bèstia que genera multiplicitat de mals.
Si es trenca, eh? Vull dir que és, el que sí. És a dir, durant molts anys l'amiant...
Si es trenca. Sí, el que passa que, per exemple, en el cas del meu avi, què va passar? Que va inhalar aquest amiant i no va generar càncer, però sí que efectes pràctics era el mateix. És a dir, li va quedar estelles d'aquest amiant als pulmons, el pulmó va reaccionar a la defensiva i va crear com una mena de tumor benigne, que si fos maligne, doncs pot acabar amb metàstasi, no va ser el cas, però efectes pràctics, aquesta mena de tumor quist era tan bèstia que l'acabava ofegant, pobre home, i l'extirpaves i creixia un altre cop perquè, bueno, i va acabar morint d'això. I ja està, i se'n va anar. I després, una cosa més amable, més simpàtica, Badia, per un apunt geogràfic, que som veïns, vist des del cel,
el mapa d'Espanya.
Badia sí. Té la simbologia sembla el mapa d'Espanya, i els carrers intenten assemblar-se al lloc que li pertocaria.
De fet, a la península, dir... no? Perquè també hi ha el carrer, sí. L'Avinguda Portugal.
Exacte,
el carrer
la península Portugal, Ibèrica. Sí, sí. Amb la qual cosa, el que et queda més a la... mirant des del cel, el que et queda més a la dreta seria l'Avinguda Costa Brava, per entendre'ns, i de seguida ja tens a baix tens el carrer Tortosa, després el carrer Saragossa, el carrer, ja us ho dic bé, Santander, Avinguda de Burgos, etcètera, etcètera. Mm-hmm. És curiós.
Sí, sí.
Sí, una llei necessària...
S'ha fet durant el franquisme, va dir.
Mm-hmm. Necessària, imprescindible, amb el que és la portada gràcies a la lluita veïnal. Deixem dir també un reconeixement al govern anterior de Pere Aragonès, que va ser qui va impulsar aquesta llei i una oficina amb les conselleres Vilagrà, Jordà o Xavier Bernadí. I el que demostra també és que la política pot ser útil. Davant d'aquesta polarització que estem vivint i que n'hem estat parlant dies i dies, casos Zapatero, etc., etc., tot el que s'està vivint a Madrid, que s'aprovi una llei després d'una lluita veïnal que ajudi la gent, fa que encara segurament tinguem esperança en la política.
Sí, sí. Contrasta amb el que estem explicant. Marta.
Només falta... Bueno, només sí.
Faltaria... Marta, ja ho sé que dius,
sí,
només
sí.
Faltaria...
És obvi, però no sempre passa.
Jo us heu dedicat a la política, diràs que és això, però...
Sí, ho és.
De què estem parlant els últims... Sí. Mesos?
No, i en el cas de Badia, per exemple, la lluita que va fer Pujol, que la va fer sol gairebé, perquè Convergència tampoc no estava massa a favor d'això, per reconèixer que Badia fos un municipi, perquè no ho era, estava associada a Cerdanyola, crec. De fet, estava partida. Tenia, és una administració que estava descentralitzada entre Badia, entre Cerdanyola i entre Bellaterra, no, de Sant Cugat, no?
Sí, No.
Cerdanyola, segur?
Cerdanyola, Ripollet i Sabadell.
Exacte, entre sí, tres. I que Pujol deia, el que fa és reconèixer...
És que es deia Ciutat Badia.
Ciutat Badia.
Es deia Ciutat Badia.
I posa el nom de Badia del Vallès. Vull dir que aquí també doncs, la voluntat política serveix per aquestes coses.
Aquí l'única cosa, i crec que ho deia l'alcalde, és tot tan lent. No? Ens hem... És a dir, una conseqüència a tots els casos de corrupció, etcètera, és que necessitem que hi hagi més traçabilitat sobre el diner públic, més control, processos més... a priori llargs, quan segurament...
És que han trigat molt a fer les adjudicacions. Hi ha hagut empreses que es van presentar que no van poder tenir els permisos corresponents i han trigat dos o tres anys.
És tan frustrantment llarg, no?, que hi ha el perill de que, bueno, el ciutadà es quedi pel camí i dient, escolti, no m'atabali perquè tot això no ho podem resoldre, no? Jo crec que és la doble victòria aquesta, no?, de, sí, la política és útil i també tenir consciència que això tan llarg d'alguna manera ho hauríem d'escurçar una mica.
Tanquem l'àgora avui amb Marc Batallé, amb Jofre Llombar, amb Marta Pascal i Ignacio Rigau. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts d'avui.
De seguida aprendrem una mica més sobre el funcionament del cervell. La neurocientífica de l'Hospital del Mar, Sara Mederos, ens explicarà per què prenem unes decisions i no unes altres, per què dues persones poden reaccionar d'una manera completament diferent davant d'una mateixa situació o... si es pot controlar la por o l'ansietat.
Per arribar fins a les 11 anirem a la taverna on ens esperen Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera i també Coca i Cava per anar preparant la ratvella de Sant Joan que queden només 5 dies perquè arribi.
A partir de les 11 entrevista amb el Jorge Drexler, el músic uruguaià, té un nou disc, Taracà, el 15è de la seva carrera discogràfica i el presenta en una gira que el durà per diversos països americans i que arribarà a l'octubre a Barcelona.
I a partir de les 12 la Renaixença dedica el programa El Xiclet i entrevisten l'enginyer informàtic Jordi Mas, un dels fundadors de Soft Català, entitat referent de la defensa i normalització de la llengua en l'àmbit digital.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, Joel Díaz.
Hola!
Què? Doncs mira, que comencem amb una nova entrega del curs de castellà impartit per Ricard Ostrell, anomenat Encomana el Castellán. Avui a Encomana el Castellán hem hagut d'aprendre a dir presó en castellà, que en principi és una paraula que no presenta gaire dificultat.
Deixeu per saludar Luis María Pardo, que és l'acusació que s'ha personat en el cas Zapatero. Luis María, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Ya han pedido presón preventiva para Zapatero.
¿Com?
Presón preventiva. Això és d'ahir, això és d'ahir.
D'ahir. Aquest any ja portem unes quantes lliçons, del curs d'Encomana el Castellán de Ricard Ostrell.
Sí que vemos que Estados Unidos sigue amenazant. Amenazando, sí, al gobierno de Irán. ¿Crees que es una semana crítica?
Perdona, ¿me puedes repetir?
Es una semana crítica. Sí.
Què significa amenazando, perdona?
Bueno, és...
Sí. N'hi ha més, Un dia m'entretindré a recopilar-les.
Bueno,
tu mateix, Jovany.
És bona època per recollir.
Sí, ara a final de temporada és el millor moment per tocar-li els ous al jefe.
Mira, el primer dia de la temporada que ve farem la recopilació. En Carles Herrera, en canvi, aquest matí tenia problemes per pronunciar el cognom d'un jugador argentí del Madrid que en principi tampoc hauria de costar.
¿Por qué no aprovechan esto y no se meten en los gastos de Mastantuono y compañía? A ver, ¿por qué no me hacen en caso a mí?
El Mastantuono, este, como el...
Mastantuono,
este no ha funcionado.
No.
I si parlem de jugadors argentins, ens ve al cap Leo Messi i de retruc Cristiano Ronaldo, que no surt gaire ben parat si comparem la seva arrencada del Mundial amb la de Messi. Cristiano genera, sobretot, pena. Santi Cañizares, exporter del Madrid, ahir a la Copa.
Evidentemente, ese potencial que sabemos que tiene, a Messi volver a verle así es maravilloso. Para mí, me entristece mucho ver a Modric a Cristiano en estas condiciones que las he visto hoy. Ha sido lo peor para mí del día.
Ahora lo comentamos. Elías,
son jugadores con que le tengo gran estima y evidentemente pues verles en el ocaso de su carrera pues me resulta feo.
Fa paneta. I el xiringuito, el col·laborador Edu Aguirre, que sent una admiració per Cristiano Ronaldo una mica... estranya, creu que la culpa no és del jugador portuguès.
Creo que los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese super medio campo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano. Y creo que hay una parte de Portugal que es un poco desagradecida. Están donde están gracias a Cristiano. Y creo que el centro del campo de los portugueses han salido a verlas venir. Si a Cristiano no le llegan balones, ¿qué va a hacer?
I a les xarxes, Joel, què ha dit els altres?
A les xarxes puja com l'escuma un podcast en castellà de dues noies amants de la història de l'art, i quan dic amants vull dir amants en el sentit bíblic del terme, Ricard. Sobretot una d'elles que diu que es follaria el Velázquez i que es fotria el gòtic pel cul, Ricard.
Yo sí que soy friki, que he puesto me a Diego Velázquez, concretamente en Las Meninas, que me pone mucho, ¿eh? Y luego La Bóveda de Crucería es algo que me vuelve muy loca. Claro, es una estructura de arcos diagonales que se juntan, los arcos se llaman ojivas, cuando se juntan es el arco de crucería. No pueden no gustarte un arco de crucería, es perfecto.
Pero cariño...
Yo me vuelvo loca, es que a mí me pones un gótico y yo por el ano.
Por el ano. Una altra cosa viral d'ahir és el comentari d'un tiktoker marroquí que viu a Espanya... No, viu i treballa a Espanya. Té bastant d'èxit, es va dir Adam TV. I la veritat és que té reflexions com aquesta, aprofitant la presència a la selecció de Marroc de jugadors que viuen i treballen a Espanya, que no està malament.
Cuando un marroquí roba aquí en España, aunque sea nacionalizado, es una persona delincuente de origen marroquí. Pero atentos a lo siguiente.
Felipe, porque aquí vemos efectivamente que aparece un chaval de Málaga para asistir a un chaval de Tarrasa.
Eso está bien visto.
Y gol de Marruecos. Esa es la grandeza del siglo XXI, ¿no?
Correcto,
y de la movilidad.
Un malagueño se la pasa a un catalán, claro, de Tarrasa y marca el gol de Marruecos.
Curiós, no? I ahir el Feijó va anar a l'Hormiguero, Ricard. Sí. Va ser una sessió de bany i massatge, com era d'esperar, però crec que en algun moment es va passar i tot. El Pablo Motos a la xarxa s'ha viralitzat aquest moment en què tot l'Hormiguero, formigues incloses, aplaudeixen i riuen el que ve a ser, per part de Feijó, una demostració de profunda ignorància.
Una última pregunta. ¿Cómo va su inglés?
Mal.
Mal.
Mal es... Mal es que no lo toca...
No lo toco. No lo toco. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
Claro,
esto es el teléfono.
Para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
Sí.
Ajá. No lo digo porque el inglés
No, no, el inglés es una herramienta elemental, però bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
Sí. Més de 50 anys fa que aquest senyor va abandonar l'escola rural i sembla que no han estat prou 5 dècades per aprendre una mica d'anglès. No passa res per ser president del govern espanyol. El que s'ha de dominar és l'espanyol, com el dominen els concursants de cifres i letres.
Estoy intrigado, Álvaro, por tu risa. A ver cuál va a ser esa palabra.
Yo sí me voy a ver viral,
De 6 letras.
Mamada.
Ah, pues mira, mamada es un participio del verbo mamar.
Bueno, es verdad que suele decir, ¡guau, una mamada! ¿No? Enhorabuena, palabra polisémica. Qué bonito, es nuestro lenguaje.
És nostre llenguatge. No deixem les mamades, Ricard. Acabem perquè amb una altra mamada, perquè s'està... Bueno, una altra mamada, ja m'entendràs. S'estan fent virals els vots nupcials d'aquesta noia anònima, no sé com es diu, que té, també té problemes amb la polisèmia.
Quiero ser la persona que se arrodilla todas las noches en nuestro cuarto para...
Corte.
Quiero ser la persona... en el cuarto para buscar a Dios.
Adiós. Por...
Le juro que en la carta sonaba.
No sé si t'arrodilles alguna vegada tu en tu cuarto per buscar a Dios. Anava a donar-li
valoració a Ignacio Rigau de què hem de sentir.
Sí, sí, cada dia.
Cada dia?
Cada dia busco a Dios, sí, sí.
Ah, de rodilles,
De rodilles, sí, sí. De rodilles.
Jofre Llombart, Marta Pascal, Marc Batall, Ignacio Rigau, gràcies.
Que vagi molt bé.
Bon dijous, bon dijous. Ara tornem amb Sara Mederos, que és neurocientífica i acaba de guanyar un premi, el premi For Women in Science, que el dona el programa de la UNESCO que reconeix el talent femení en la ciència. Ens preguntarem per què sentim ansietat o por.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
El matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. I la resposta era... Enfastiges. Enfastijar, o enfastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze... Només te'n queda la tija, és a dir, que en fas tiges. 865 dels 1.152 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 12 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Cristina Mas Soteres, dels Prats de Rei, a la noia. I avui també ens heu dit en fastiges mal escrit amb jota o bé... empodegues, ensopeixes o desagrades.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del departament o Hipercor.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Anxiety, keep on trying. My anxiety.
10 minuts seran 10:45 del matí. Per què sentim ansietat o por? Què passa dins nostre o el nostre cervell quan prenem decisions? La neurocientífica Sara Mederos és codirectora del Laboratori de Computació Neuronal de l'Hospital del Mar i fa anys que investiga per donar respostes a preguntes com aquestes que ara us fèiem. La seva feina ha estat mereixedora del Premi For Women in Science, un programa de L'Oréal i de la UNESCO que reconeix el talent femení en la ciència. Sara, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia. Nada, encantada d'estar amb vosaltres.
El plaer és nostre. D'entrada, per què sentim tanta ansietat? Cada vegada més tenim sensació de que tot ens fa més por, tot és molt més agressiu, té molt més impacte a les nostres vides.
Bueno, me vas a perdonar que te contesto en castellano, a ver si en un tiempo podemos estar haciendo otra entrevista y puedo contestar en catalán. Ahora mismo estamos en una sociedad como muy hiperconectada, ¿no? Y el cerebro tiene que procesar muchísima información. Entonces, aprender a tomarnos la salud mental en serio es importante para generar mecanismos y aprender mecanismos que nos permitan y que permitan a nuestro cerebro aprender que nuestras decisiones tomadas desde la calma pueden ser más adaptativas.
Clar, però si el món cada vegada va més accelerat, no?, i tenim aquesta hiperconnectivitat a les nostres vides, doncs el que dius que sona molt bé és molt difícil d'aplicar a la vida, no?
Sí, yo creo que es un poco la contradicción que nos encontramos en la sociedad en la que vivimos, que tenemos tanta información que procesar y el cerebro tiene que integrar todos estos estímulos constantes y a la vez procesar nuestras experiencias, nuestro contexto y con toda esta información pues tratar de ver cómo tomamos decisiones, cuáles son las decisiones más adaptativas o las que mejor se adapten a nuestra vida. Entonces, bueno, mi investigación en concreto pues trata de definir un poco esto, ¿no? ¿Qué áreas cerebrales están involucradas? ¿Cómo se dan estos procesos? Y de ahí, teniendo estos mecanismos básicos, quizás podamos entender la parte de cómo hacemos con la sociedad en la que estamos. Creo que es una responsabilidad que tenemos más a nivel social, ¿no? Mm. Si queremos que nuestro cerebro esté en un entorno en el que se sienta más seguro y más adaptado, quizás tenemos que también aprender a vivir de una forma que nos permita tener una estimulación un poco que vaya más acorde a unos patrones de salud mental que nos interesen, ¿no?
El vostre projecte, que ha estat premiat, estudia, doncs, això, perquè hi ha circuits neuronals que ens fan prendre una decisió o una altra. Fins a quin punt el cervell i les decisions que prenem són flexibles? És a dir, hi ha persones que són més adaptables que d'altres?
Pues esto es precisamente lo que estamos tratando de entender ahora. Creemos, y va a ser, y es una parte del proyecto que está financiado por L'Oréal y esperemos que por más financiación que hemos pedido para el laboratorio en las próximas convocatorias, a ver cómo se resuelve. Queremos entender si hay, por un lado, mecanismos que están en el cerebro y que hacen que ciertas personas sean más flexibles que otras a priori, pero también creemos que hay una parte de esto que está muy basada en el aprendizaje y de las estrategias que el cerebro puede integrar, porque es un órgano muy plástico, y que nos permitan como desarrollar esa flexibilidad en momentos que sean interesantes, de tal manera que ante una situación sentir este riesgo, sentir miedo, es algo que es adaptativo y es bueno para el cerebro porque nos pone en alerta ante una situación que es potencialmente peligrosa. El problema viene cuando estos mecanismos se quedan sobreactivados o no son capaces de volver a su estado basal y entonces continuamente pues sentimos esta ansiedad o este miedo y no somos capaces de tener la flexibilidad de poder tomar una decisión o actuar de cierta manera que nos ayude a integrarnos en la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué áreas están involucradas? ¿Qué áreas particulares quizás son más o permiten mejor que el cerebro tenga estos cambios entre ser flexible y ser inflexible o rígido? Son las áreas que queremos identificar porque quizás en ciertos trastornos del neurodesarrollo o situaciones de estrés postraumático sí que sean dianas interesantes a nivel terapéutico que podamos clínicamente pues, abordar.
Clar, hi ha gent que davant d'accidents o davant de situacions molt, molt extremes, no? Veus que té el cap molt fred, que reacciona... Jo què sé, sempre penso, quan agafes un avió, que et diuen has de posar, si hi ha una emergència, primer posa't tu el respirador i després li poses el teu fill, no? Perquè és important que tu no perdis la consciència perquè el teu fill no vegi que perds la consciència. Això és molt obvi, però quan trobes una situació d'emergència, el primer que suposo que et surt l'instint és salvar el teu fill, i després ja et poses tu a la mascareta, no? Que són coses que no, si no t'hi trobes no saps com reacciones, no? I després hi ha molta gent que s'ho pren molt, molt fredament i després al cap d'un temps li surt aquest estrès posttraumàtic, no? Per tant, aquesta és la clau, de saber per què el cervell funciona com funciona, perquè després puguem matizar o amortiguar les conseqüències que pugui haver.
Sí, por ejemplo, en el laboratorio tenemos una línea de investigación en la que está trabajando un postdoc increíble del laboratorio, tratando de entender cuáles son los mecanismos, concretamente en estrés postraumático, que hacen que estas memorias, de alguna manera, se establezcan en aquellos individuos que desarrollan estrés postraumático ante una situación, de estrés extremo o de trauma extremo, ver qué pasa en el cerebro para que estas memorias se vuelvan tan relevantes y se guarden a largo plazo. Y de esta manera, si entendemos cómo estas memorias a largo plazo se están guardando en el cerebro, quizás tenemos una ventana terapéutica en el futuro en la que podamos, después de una experiencia de estrés traumático extremo, pues justamente inhibir el anclaje de estas memorias y de esta manera pues evitar que se generen estos situaciones de estrés postraumático a posteriori. Por eso identificar las dianas a nivel básico pues es relevante para luego poder pensar en aplicaciones a largo plazo.
Perquè hi ha gent que no ho treu mai, és a dir, que supera una situació adversa i no és capaç mai de treure tot allò que ha viscut?
Bueno, creo que esto es como... Se sale un poco de mi ámbito profesional, que tengo claro cómo funciona, porque es como muy dirigido a la clínica, pero está claro que nuestro cerebro, a nivel individual, integra cada una de nuestras experiencias con nuestras experiencias previas, con nuestro contexto. Entonces, cada persona ante la misma situación va a integrar este evento concreto traumático que le ha pasado con toda su experiencia posterior, y esto implica que el cerebro no va a guardar esas memorias de la misma manera, de forma que sí, un mismo evento puede en una persona desarrollar un trauma y en otra no.
¿Qué pueden hacer para controlar la por?
Pues el miedo en sí yo creo que tampoco tenemos como que controlarlo, ¿no? En principio
hay momentos que es bo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, es una respuesta adaptativa de nuestro cerebro para estar alerta ante una situación que a priori nos requiere estar atentos y quizás tomar una decisión de cierta manera, porque aquí hay un riesgo y esto es muy adaptativo. El problema es cuando este miedo se prolonga a largo plazo o se desemboca en una ansiedad y esto nos condiciona a largo plazo cómo nos relacionamos en nuestro trabajo con las personas que nos rodean, en nuestra vida, ¿no? Cuando nos deja seguir. Y ahí quizás una parte importante de la salud mental, yo creo que es pues tener hábitos saludables, regularnos, estar conectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
Que no sé com aprenem a la vida a tenir por, no? Perquè al final la por ens ensenyen allò que és perillós o no, no? Sempre quan som petits ens diuen no toquis el foc que et cremaràs. Sí. I tu el toques per demostrar que et cremes i després ja entens.
I això t'ajuda a aprendre.
Això t'ajuda, no?
Exacto.
Clar, però al final és l'experiència pròpia la que et fa determinar amb què pots tenir por i amb què no cal tenir por, no?
Sí, estos son...
O la cultura, o
exacto.
Coneixement.
Esto es precisamente lo que intentamos a nivel muy celular básico, entender cómo ocurre este aprendizaje en el laboratorio, ¿no? O sea, cómo integramos estas experiencias que nos despiertan este miedo innato, cómo podemos suprimir esos miedos innatos, cómo cuando vemos que en nuestra experiencia algo que pensábamos que nos generaba miedo pues realmente no tiene efectos, cómo nuestro cerebro, qué áreas están involucradas en suprimir estas respuestas, qué áreas están involucradas en generar estas memorias y cómo tiene lugar ese aprendizaje a nivel celular. Si identificamos estas dianas, que creemos que son mecanismos que en el cerebro están muy distribuidos, o sea, esto quiere decir, hay muchas áreas participando de esto, no hay una sola área en el cerebro, ¿no? Como se suele pensar, en plan la amígdala o esta estructura del tálamo. Creemos que no es así, pero identificar ciertas dianas que sean interesantes nos puede luego informar para desarrollar estrategias que quizás sí que puedan ir a algunos de estos núcleos que son relevantes, aunque no los únicos, y nos permitan en situaciones extremas en las que el aprendizaje no haya ido en línea y la gente no sea capaz de superar estos miedos, pues sí a tener quizás mecanismos clínicos que ayuden a que de nuevo pues la persona pueda tener una vida más feliz, más adaptativa, ¿no? Más en armonía con la sociedad en la que vive. Mm.
Que sempre parlem de que la salut mental és una prioritat dels nostres temps, no? Que és una emergència, que vivim en una nova epidèmia. Quan parlem d'això, parlem de mesures urgents que cal que apliquin els governs, com per exemple que no hi hagi tanta espera en el psicòleg, no? Que a vegades són molt llargues les llistes d'espera per anar al psicòleg públic, no? Però a vegades tampoc no pensem en la investigació, i és una part molt important, perquè si no treballem en com treballar aquests aspectes, doncs d'aquí uns anys estarem molt tocats. Trobes que és una part també molt maltractada, que costa molt d'explicar la feina que fas, com d'important és la feina que fas?
Sí, creo que, ¿no? Con lo que decías, hago dos comentarios que me parecen muy fundamentales, y esto es como mi visión personal, pero por un lado tenemos como que invertir, ¿no? Como sociedad, a mí me parece que sería interesante en políticas más de prevención, ¿no? Está todo muy saturado y, por ejemplo, la salud mental es algo con algún guiaje, con poniendo en valor pues otro ocio, otras posibilidades, estar conectados, que la gente se relacione, ¿no? Con su entorno, que tenga comunidad en sus barrios. Creo que esto a nivel de la salud mental ayuda mucho y nos evitaría, ¿no? Que los sistemas estén muy saturados. A nivel investigación básica y traslacional clínica, creo que necesitamos más financiación. Si tuviéramos más financiación, lo que ahora mismo a lo mejor tardamos en desarrollar 7 o 10 años, porque estamos pasando mucho tiempo en intentar conseguir proyectos pequeñitos que nos den dinero para poder responder a estas preguntas que estamos comentando ahora, pues también podríamos desarrollar avances que quizás podríamos aplicar mucho más pronto, y al medio plazo también supondrían un ahorro al sistema en general, ¿no?
T'ha rebut un premi, que és el Premi For Women in Science, que és un programa de L'Oréal, com deia, la UNESCO, que reconeix el talent femení en la ciència, i el fet que hi hagi un premi també específic per reconèixer el paper de les dones a la ciència ja ens vol dir alguna cosa, no? Segurament que hi ha una infrarrepresentació femenina en aquest àmbit, no?
Sí.
Et trobes molt sola?
Sí, por un lado la verdad es que me siento súper afortunada y agradecida de este reconocimiento de L'Oréal y UNESCO. Es una oportunidad estupenda también para dar visibilidad al laboratorio, ¿no? A las líneas que estamos investigando y al grupo, y esto me parece que es una suerte. Y por otro lado, creo que hay muchas mujeres increíbles, empezando carreras científicas, pero sí que es verdad que a medio largo plazo, en posiciones de liderazgo, se ve que hay un descenso en el número de mujeres que continúan en ciencia, ¿no? Y que tienen posiciones en las que pues son jefas de laboratorio, líderes de grupo, y que claramente pues tengan un papel de líderes en la investigación. Y esto es algo que iniciativas como esta fomentan, y me parece que es muy, muy relevante, porque también tenemos que tener esos referentes para para ser capaces de imaginarnos. Mm. Exacto. O sea, yo la verdad es que he tenido mucha suerte, he tenido mentoras increíbles. Ah. Mi directora de doctorado, Gertrudis Perea, y mi directora del postdoc, Sonia Hofer, ambas son increíbles científicas, y la verdad es que tengo la suerte de conocer a muchas científicas muy relevantes. Rita Levi-Montalcini, que es una premio Nobel que descubrió el factor de crecimiento neuronal, me parece una científica, y es una escritora de divulgación muy buena, o sea que se lo recomiendo a todas las chicas que nos estén escuchando y quieran un poco de inspiración. Pero sí que creo que nos faltan referentes sociales, o entender que las científicas mujeres también pueden dar explicaciones que tengan ese reconocimiento, ¿no? Y esa rigurosidad reconocida a nivel social, que creo que a veces es más difícil darle el peso, ¿no? Cuando la gente en sociedad generalmente piensa en un científico, la imagen que se le viene a la mente es la de un hombre, y es más difícil imaginar a las mujeres en posiciones de liderazgo científico o tecnológico.
Sara Mederos és neurocientífica, treballa a l'Hospital del Mar de Barcelona des del mes de novembre, crec, no?
Sí.
Veig que el català ja l'entens perfectament.
Sí, en un par de meses a ver si lo hablo.
Doncs repetirem, com dèiem, l'entrevista un dia en català. Sara, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Una pausa.
Merci.
I anem a la taverna.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
ostres,
agafo el cotxe per portar-lo a urgències, i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar. Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app al Corte Inglés.
A Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ben. A Catalunya Ràdio. Postdates.
L'univers és infinit, però tot acaba i comença, i ençà enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta. De El cel, de Jacint Verdaguer.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers, et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas, Carla Soriguera. Bon dia!
Bon dia!
Bon dia! Avui hi ha coca de Sant Joan.
Amb molts formats.
Espera un moment, Cesc, vine amb el micròfon, que faràs de tastador de coques.
Porta unes tisores.
No, que tenim un ganivet aquí, Maria. Ah, vale. Maria, fes els honors.
Si no
em vas demanar que portés coques.
Aquí està. A veure, què ens has portat, Marc?
A veure, hi ha coca amb tots, absolutament amb tots els formats. A veure.
Bueno, tots. Menús, el que ha de ser.
Espera, mira, que falta un
dia. Aquí baix n'hi ha més.
Hi ha afirmacions, que aquí som una ràdio seriosa.
Mira, això que estic tallant, això què és?
Jo explico, Tenim una coca, doncs, de
Cesc, prova-la, a veure aquesta.
Enriquida amb crema, haba tonka, amb cireres, confitades i amb pinyons.
És bona, Cesc.
És boníssima.
Sí? Hi ha aprovació?
És més aviat baixet, això.
De qui és
això
aquesta, Marc? De qui és Marc, de qui és aquesta?
De Sucal.
Home, Sucal.
La Sucal.
Ostres.
Sí, de Sucal.
El Tonatiu, el tio que fa campió del món. Campió del món.
El sucre que han dit.
Aquest sucre, queda molt bé.
Ara t'ho dic, un moment, home, que estic fent un repàs aquí molt ràpid.
El sucre és el que t'ha cridat atenció, amor meu. Tu m'agrades molt, Cesc.
A l'Oriol Carrió?
No. El Sucal és el Tonatiu Cortés, que és el campió del món de panetone. I no t'estic menjant, eh?
No,
perquè és molt
agradable.
Pobre Xuri, està al fons allà.
Haver vingut.
Haver vingut.
No, m'ho mereixo.
I vine, tio, que ets un manta.
Sí, és veritat.
És bona. És bona.
I fins i tot...
Fa una mica de rabieta, també s'ha de dir.
Escolteu, hi ha formats, ens han portat aquí, de tot, hi ha formats fins i tot de pastís de formatge.
Això, sí.
Clar, és a dir, la primera coca és
la coca que deies de crema. L'altra és pastís... Cesc, prova pastís de formatge.
Digue-li Sant Joan, digue-li qualsevol altra.
No, mira, el John Cake i l'Oriol Carrió s'han juntat per fer una mena de pont d'unió entre la coca de Sant Joan i el pastís de formatge.
Era necessari, això?
Doncs mira, a veure, ara ho diré. Ara ho sabrem. Ara ho
era
sabrem.
Era
necessari. Ara procedeix a provar el pastís de formatge.
La resta de l'any.
Amb què tal?
Que també era canibalitzar el Sant Joan.
A veure, què?
Oh! Oh, boníssim.
Clar,
que bo. Això per Sant Joan?
Sí. Ho vendran ara per doncs, la Setmana de la Revella.
Per Reis anem pensant com el farem el tortell de cheesecake.
Està boníssim, eh? A veure, tastem-ho.
Pensant per Reis com farem
el tercer, què és?
I el tercer que tenim per aquí, ara... Doncs,
és un crònut.
El crònut és mort fa molts dies, eh?
Que us el trobo per aquí. Home, ens hauríem d'haver ficat la nota aquí, amb el paquetet. Aquí no hi ha hagut la nota de la tercera. La tercera, home, és més abriuixada, no? La tercera, amb la nou pecana, no?
No, al contrari, fa més pinta de ser massa de croissant o de pasta de full que no pasta.
Digue-la, aquesta, també. T'estembla.
Això sense Cesc, cullera, nanos.
Anem.
Estem fent una cosa molt radiofònica, eh?
Un home alt i gros com en Cesc.
La gent està entusiasmada a les seves cases.
Realment, aquesta secció...
Quina vergonya, Catalunya Ràdio, de veritat.
Foten ràdio menjant.
M'encanta la Pau Arenós.
Sí, va menjant. Sí.
Amb la boca plena.
Estan menjant tots menys jo, eh?
Estem tirant...
Vols explicar-nos què ens has portat.
I engrunes els micròfons, ja veuràs. Sí.
És la primera vegada que mengem en tot l'any. S'ha intentat...
És veritat,
es va
morts,
es va prometre una orella de porc que mai vam tastar.
Estem quina... fora de gema, vull dir que ja és igual si en saps. Vull dir, tampoc
morts,
podem menjar. Què tal, Cesc? El crònut?
Bueno.
No t'ha agradat gaire.
Jo no li acabo de trobar, eh?
No, no tenis sucre, aquest, no? Tampoc, no té sucre.
Potser per això. No té sucre. Doncs,
si no hi ha
sucre...
Passeu, passeu. Que ruli.
Mentre aneu mossegant, jo dic aquest any, doncs, a l'Andreu Martorell del Forn El Segà de Granollers s'ha proclamat guanyador de la millor coca de Sant Joan organitzat pel Gremi de Flaquers, amb dues especialitats, a més, de coca de crema i de llardons. Hi havia cinc categories.
Tenim de llardons.
Hi havia cinc categories, la tradicional, la crema, llardons, xocolata i creativa, i home, guanyant dues categories no està mal. Aquí tenim diferents variants. És veritat que hi ha una més tradicional, i les altres dues són formats ben nous.
A mi, sobre Sant Joan, ja us ho fotreu, eh? Perquè...
No ho veus clar.
Bueno, fa 17 anys que no menjava una coca de Sant Joan.
17 anys?
Sí, perquè jo no...
I aquest any tampoc.
I has vingut a menjar aquestes que no són pas les millors.
Perquè jo no celebro el Sant Joan a Catalunya. Llavors, l'únic que m'ha agradat és el pastís de formatge. Vull dir, per menjar això... A veure...
Són bons, són molt bons productes.
És molt bon producte.
Però que sigui Sant Joan, ho s'hauria de revisar tot això.
A veure, perquè Sant Joan és festa i és la festa nacional dels Països Catalans.
Em veu vendre la coca de Sant Joan.
És la festa nacional dels Països Catalans i hem d'estar posant xisquets.
Doncs això que estem menjant ho podríem menjar tot l'any.
Això ara.
No? Tot l'any, Marc, tot l'any.
Però el dia tradicional, collons, a més amb una càrrega simbòlica com té, hem de fer una cosa, hem de fer la millor coca de Sant Joan possible, que potser encara està per fer. Vull dir que, hòstia, hi ha tantes de bones en aquest país.
La típica quina és, Marc? És la de crema.
La de crema o la de llardons, la de crema, que sempre el que toca és fer un bon brioix, la massa ben enriquida de mantega...
Saps, pots anar a treballar ja, perquè portes aquí 20 minuts...
Sí, bueno, veredicte, el pastís de formatge és el millor.
Val.
Sí? L'altre...
Això és el que he dit jo.
Sí, sí.
Doncs ja pots tornar
vale,
a la
gràcies,
feina.
Eh?
Perquè si no...
Adéu!
El Marc ens passarà una hora extra i...
Sí, eh?
I
ja ho sabeu,
no podem pagar, això.
La de crema, doncs, sempre és una massa enriquida...
Difícil, digues, perdona.
La de crema sempre és una massa enriquida amb mantega, amb oli d'oliva, amb llet... A vegades ell li posa mel, pell de taronja, pell de llimona, no sé. Maria, què opines? Si posar-hi una mica de pell de taronja, de llimona, sempre enriqueix una mica la massa del brioix.
Però Enric, li pots posar... Hi ha gent que hi posa or i pastrucs i coses d'aquestes... Però la coca de Sant Joan, en realitat, doncs és això, és una coca feta com amb la base tradicional de les coques que s'han fet sempre, és una base de pa enriquit.
I la massa que reposi dos dies, a poder ser,
bueno,
si pot ser.
Ha de ser una fermentació lenta que doni estabilitat i regularitat a la bombolla del brioix, que li doni estructura.
Els pinyons són bons, els pinyons?
Sí.
No són d'aquests xinesos,
no
eh?
Pinyons, els pinyons del país. Els pinyons són d'aquí del país, ja es veu pel tamany i la dimensió.
El concepte no, però els pinyons sí.
Després, la de llardons, molt important, que la pasta de fulls ha de tenir moltes capes perquè trenqui.
Sí.
Perquè trenqui, ja m'entens? Perquè faci aquest crec-crec en boca.
Perquè a vegades per dintre queden com plastilina i les pots mastegar com xiclet. Han de ser ben cuites, molt cuites, la pasta de fulls separada, làmina a làmina i cruixent, i això implica un forn de sola molt calenta, però alhora controlar la temperatura. No me les coeu a 250, queden cremades de fora, crues de dintre, i la pasta de dintre, i és això, sembla cera d'espelma i la pots mastegar. I llavors ressalta moltíssim aquest greix de tercera categoria hidrogenat, que et deixa el paladar encerat de ciri, com la cúpula d'una església medieval.
I els llardons ben caramelitzats. Sí, ben caramelitzats.
Un consell.
Amb un punt de sal, per l'amor de Déu. Un punt de sal.
Compreu les pastisseries de Catalunya.
Compreu-les a les pastisseries i forns, per favor.
La gent, això de la Thermomix ha fet molt mal. Vas a casa de gent i et fa pastissos que són horrorosos. I abans havia la tradició de que anaves a casa de gent i portaves el tortellet. I anaves a la pastisseria bona, no?, i portaves el tortellet.
No, en sèrio, aneu a les
pastisseries. Els llocs de peregrinatge. I cadascuna té la seva capelleta, el seu estil, totes les coques són bones. Si és la que tu a casa teu tota la vida heu comprat i us agrada, i anar a aquella pastisseria pues, forma part a vegades de la tradició de cada any, no? I això és collonut, és maco.
A mi que se celebra el Sant Joan a casa i és festa nacional, com diu la Maria, i bueno, és una de les festes que m'agrada més del país. A mi els col·legues m'aporten les coques del... del forn, bueno, de la pastisseria Roig de Cerdanyola del Vallès, i per mi és excel·lent, i els torrons també. Però tinc la sort, que això no sempre és possible, que tinc una veïna que la toca bastant, eh? Tinc l'Ona, la toca bastant, i sempre porta algun pastisset fet a parella que és interessant. No és coca de Sant Joan, però és interessantíssim.
Jo també vaig amb el Daniel Jordà, de Panes Creativos, que són boníssimes.
Sí,
bueno, aneu al barri.
I una combinació que vols recomanar-nos, Marc, d'anxova, mantega i brioix?
No, això sóc jo.
Anxova i mantega.
Sí, perquè per mi la coca... La coca més singular, per mi, la de Llardons, ja ho heu dit, coca de matança i de carnaval de Dijous Llarder, traslladada al juny, combinació sorprenent de porc i sucre i d'idea folla que du l'aprofitament a les postres, que no deixa cap part del bacó sense ús i que en un salt mortal fa possible una relació marrana. Hi ha més pobles que promouen l'aliança sucre-porc, al País Basc, les tortes de Chanchigorri, a Lentejo o a Lentejo a Portugal, la Boleima 12 de Torresmos i al sud d'Itàlia el Sanguinaccio Dolce. Hi ha més. Si esteu farts de la combinació... Si esteu farts de la combinació anxova, mantega, brioix, repetida fins l'avorriment al restaurant, us deixo una altra ben senzilla i nostrada, si voleu fer-la pel dia següent amb el que s'obri, per afegir més disbauxa... I això que no tindrà a la boca. I petards. Anxova, maca, grossa de l'escala, netejada a casa, si pot ser. La coca de Llardons, o una coca dolça, i a sobre un rajolinet d'oli. Sal, sucre i greix, i és molt bo.
Doncs mira, Soriguera, porta anxoves.
No seria, no seria com una... Bueno, no ho seria. Com una coca de recapte? No.
No, aquí tenim aquesta combinació entre dolç, salat... I és veritat. Acabem amb la barreja aquesta d'anxova, mantega, brioix. Coca de Llardons i anxova. És el nostre futur.
Doncs queda recomanat. Maria, altres coses.
Bueno, realment jo enganxo una mica amb això de l'anxova, perquè és que ara mateix a les esgrielles que podem posar sobre de les fogueres de Sant Joan, tradicionalment, a banda de la coca i a banda del xampany i tota aquesta història, hi havia pues, les sardines.
Ara!
Sardines!
Home!
Aquí està.
Perquè... Això és el que es tocarà a casa, i tant que sí.
Ah, sí o no?
I un escabeig de barat, per exemple.
Musclos també, no?
Sardines, barat, musclos, totes aquestes bestioles que són relativament petites i s'alimenten de plàncton. Aquesta època el plàncton s'acosta cap... Bueno, prospera, prolifera, i elles venen cap a aigües més càlides, cap aquí a la costa, s'acosten. I llavors és quan les pesquem i venen carregades de greix, d'aromes, i són carnoses, són aromàtiques, són boníssimes, fots allà sobre les grielles i anar passant, i anar corrent, i anar agafant-ne, i anar emmerdant els morros, una mica d'oli d'all i julivert, quatre tonteries, si vols afegir-hi, però és una part de la festa que fins ara
és
molt viva.
Perfecte, sardinada recomanada.
Home.
Xuriguera, reguem-ho d'alguna manera, això va.
Home, i tant, jo portava tot un llistat impressionant de bombolles... és que som un país de bombolles, de bombolles de tot tipus, però vull dir que d'escumosos és que la toquem, i la toquem molt bé. I porto de Deo Cava, de Corpinat, de Clàssic Penedès, d'Ancestral. D'Ancestral és una... O sigui, tots els altres són mètodes tradicionals, el mètode Champenoise, però... fer el vi amb dues fermentacions, o sigui, fer el vi escumós i després una segona fermentació en ampolla. Però el mètode ancestral és doncs d'una sola fermentació, només que embotellem quan encara la fermentació no està acabada. Per tant, és una mica més salvatge, una mica més irregular, una mica més de sorpresa. Hem anat afinant en aquest aspecte, i ja trobem ampolles molt ben parides d'ancestral. Jo us en porto dues, l'ancestral de Montpícolis, que és una malvasia de Sitges 100%, que per això us la porto, per aquesta diferència de... No, és només... m'acabeu... No, dic només, i no vull dir que sigui simple, eh? M'acabeu per allà de Ixerel, vull dir, és la combinació perfecta. Però aquesta és una malvasia de Sitges, i ens aporta Maria Lluïsa, herbes aromàtiques... Jo el trobo molt original. I l'altre és un rosat de sumoll, del celler Mascó Rubí, i és un sumoll negre 100%, que l'han... doncs amb molt poca maceració, i per tant trobem aquesta... aquest color rosadet que amb mètode ancestral doncs és bastant espectacular. Puc anar dient coses, però no sé si tenim més plats per afegir...
Bueno, la Maria també porta vins, avui.
Sí,
bueno,
jo... és que ho sé. Digues,
jo,
Maria.
Jo en diré només la meitat dels que portava, perquè en Xuri em va dir que aquest segon que portes és de pijos, i vaig pensar...
No diguis el celler, sisplau, eh?
No diré
el celler.
No,
estem molt interessats.
D'entrada, amb una pancarta ben grossa, vinc a parlar de Sikus.
Visca!
Tots aquí ens coneixem, tots aquí som fans i admiradors de l'Eduard, l'ànima de Sikus. Crec que, bueno, l'Eduard és l'ànima al fons de cada ampolla, és un boig que no sabria fer vins dolents ni que s'esforcés. Treballa al massís del Bonastre, sí. Allà a la pila de rocs que fan de muntanyes entre l'Alt Camp i el Baix Penedès.
Ah, exacte.
I llavors jo us volia recomanar el Cromerí, que és un dels meus escumosos preferits, que es va, bueno, en aquesta categoria de preus, però avui està esgotat i fa temps que costa de trobar, sí.
Crec que és un ancestral també, no, Maria?
Correcte. Però per sort tenim el Cru Blanc, que és una altra meravella d'orfebreria de baixa graduació, un escumós de cartoixà, xarel·lo, de la vinya a la caseta, prenyat de brisa marina, elaborat amb el mètode tradicional de segona fermentació amb ampolla, això que deia en Xuriguera, i amb una llarguíssima criança de més de 10 anys. Bombolles que es masteguen, gran complexitat aromàtica, un vestit de núvia a la boca cosit a base de paciència, esforç i talent.
Olé, doncs ja ho tenim regat.
Llavors, sisplau. I després us volia parlar d'un dels descobriments del Nadal passat, per part meva, que vaig descobrir en un celler de Call d'Atenes, que porta una família estupenda, que també fan cervesa artesana. És un vi que es diu Muntanya, de Can Sumoy. I per mi Can Sumoy és un celler que fan... treballen molt bé, ho fan tot superbé, però a vegades alguns dels seus vins dolcegen massa pel meu gust. I, en canvi, vaig agafar el Muntanya, el vaig descobrir al Nadal i el tornaré a comprar aquest any perquè bueno, pues, parlem de vinyes d'alta muntanya, a les muntanyes del Montmell, agricultura 100% orgànica, mínima intervenció, i recuperen, fan una feina de recuperar varietats locals, històriques i autòctones, pues, que mola molt i que sempre s'ha de recolzar. Aquí tenim Macabeu i Xarel·lo, collit a Carol i Aigua Múrcia, amb menys de 12 graus, és fresc, serè, elegant, i amb una acidesa viva a l'altura i la força d'un gran vi, que jo crec que és capaç d'envellir bé... 5 anys més.
Això és de Pepe Raventós, que a més està ell i té els seus escumosos que estan fora de Corpinat i de Cava, vull dir, de la seva pròpia
història. Estan al coque del riu Anoia.
Exactament. I n'hi ha un negre, que un raïm que aquí no es conrea, i a Portugal sí, que ja també a França amb un altre nom, que és el Bastard. Aquest vi negre Bastard del Pepe Raventós és excel·lent. Si el trobeu, bebeu.
Queda recomanat.
Estic d'acord.
Marc, deixem coques i Sant Joan. Va, què més?
Mira, anem a les vísceres, anem a la cuina de menuts.
Bé.
La setmana passada... a l'adoberia de Vella d'Igualada es va celebrar el primer fòrum de cuina de les vísceres. Va ser, de veritat, molt interessant. A mi m'agrada molt que, a més, hagin apostat per cuiners joves, que normalment no es vinculen, o per prejudicis, la gent no vincula els cuiners joves a la cuina dels menuts. Ja sabeu que sempre s'ha considerat una mica durant dècades una cuina de necessitat, humil o fins i tot incòmoda, que a la boqueria hi ha molts mercats. A més, a molts mercats va estar a punt de desaparèixer i va ser la població migrant, sobretot d'Amèrica Llatina, qui va fer que els menuts tornessin una mica a estar a les parades. Us he de dir que va ser molt estimulant veure el Javi Esteve de la Tasqueria, el Marc Pérez de la Sosenga, la Carlota Clavé de la Gourmanda, l'Oriol Casals del Teòric, gent d'un perfil doncs més jove, parlant, reflexionant, debatint, posant pensament crític sobre per què està costant a vegades massa que hi hagi molts plats sortint dels tòpics de la cuina de menuts. Després vam anar tots a dinar a Òdena, a un restaurant que encara no ha obert. Jo no ho havia fet mai, anar a un restaurant que encara no havia obert. I, a més, va ser molt interessant conèixer la proposta.
Però no obert vol dir que no té nom?
D'aquí 15 dies obre amb un nom, que ja el tinc, l'he demanat. Es diu La Dovella, el cuiner es diu Isidre Soteres i l'Alba Riba, que van convidar el Javi Esteve de la Tasqueria i van fer tot de plats, et poso exemples. Vam menjar mil fulles de patata i llengua de vedella, casoleta de turmes de vedella amb formatge i tomàquet, taco de freixura, fideus a la cassola amb ronyons de conill, o peus de porc farcits de cansalada i de postres codna de porc banyada amb xocolata.
Perfecte!
Sisplà, postguerra!
S'han de matar molts conills, per fer un arròs.
I vinga, que s'ha de cuinar, amb carn de conill, ja ho diem aquí sempre.
Mira,
a la taverna.
Jo, quan vaig... això sí que ho dic perquè cosa quotidiana, com ficar els menuts a la vida quotidiana sense haver de pensar que ja t'has de passar 2 hores fent xup-xup per estovar la historieta. A la xarcuteria o la carnisseria o la botiga d'embotits.
De menuts també n'hi ha.
A la safata de carn del paraol, demanes llengua i demanes ventre. Ja els tenen venuts. Arribes a casa, els pots congelar amb bossetes de plàstic on te sigui individualment per anar traient. I això, una llengüeta tallada a làmines fines, amb una mica de vinagreta, amb una mica d'oli, vinagre, mostassa antiga, una mica de ceba tendra tallada, per allà a sobre. Pots un parell de llesques de pa amb tomàquet, un plat d'escarola, i això és un sopar collonut. El mateix amb el ventre amb vinagreta, que és una cosa que feia mi mare quan érem petites, i les fotia unes plates de ventre amb vinagreta allà al mig de la taula. Són 10 minuts, està ben cuit de la carnisseria, i és superbo i fresc per l'estiu.
Jo no sabia que això de la dovella es veu que és el conjunt de les tres pedres que aguanta l'arc, i per això d'aquí el nom que han decidit per aquest restaurant a Òdena.
Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas, Carles Soriguera, bona revetlla de Sant Joan.
Igualment.
Ara tornem.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es promo Catalunya.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Aquest estiu fes la millor jugada.
Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia.
Hola, Fel Feixedes, bon dia.
Bon dia.
Bon dia,
Josep Sorgué. Sí. Jo sóc, us informo, on sóc aquí a Arenys, a Castell de Jaupí, un lloc que impressionant.
Sí, maco.
Castell de Jaupí és un lloc, fotré una mica de propaganda, avui presentem un altre festival dels nous que fem, el Descollonat d'Arenys d'Amunt.
No pares pas de fer festivals, tu.
Però...
No, bueno, perquè tu puguis anar fent bolos, saps què vull dir?
Ah, sí,
vosaltres
sí,
dos
sí.
Aneu els vins i de pagesos i algú us ha de programar. I llavors... Sí, sí, sí.
Bueno, necessitem Xuriguera... gent com tu, és veritat.
Per això, Xuriguera, Peyu, estigueu tranquils, que anireu a actuar Arenys o a finals d'agost. Vull dir que...
Molt bé.
Això.
Gràcies.
Mireu de venir-hi, si més no, saps?
Sí,
home,
sí,
tot, fer-ho bé. Però el que més, saps? I, bueno, això, que estic aquí, que disfrutareu, perquè és un lloc molt maco, molt maco. I a l'estiu, a l'agost, a quarts de 10 del vespre, si estarà de conya. I presentareu els vostres drames. Vull dir,
molt bé.
Vindrà per, gràcies, per això, molt bé.
Tinc una gallina que m'està fent un ou aquí prop. No sé si la sentiu.
Per això, sí, per això jo estic amb això, perquè vosaltres esteu amb l'altre. Vull dir que...
És molt tard perquè facin
l'altre. Guarda-la.
No sé, va, ara amb la calor queden destrempades, va, fan el que
veritat,
volen, noi. Va, queden,
sí,
perden l'orem una mica.
Sí, exacte, anava a dir, doncs, sí. La gallina. Hòstia. I el gall, i tothom.
Sí, tothom, sí, tothom. És terrible, eh? Quedes amb el cervell d'un idiota, quan fa aquesta calor.
I espera't,
calor.
Que és el que diumenge n'entra una onada calor que pararem secs, eh?
Buah.
Molt bèstia, això,
Me'n vaig a viure a Noruega, jo.
Sí.
Plego. Sí, però llavors allà també hi vaig estar una època i allò tan raro, tant al nord de que l'hivern...
Què vols dir, vas estar una època? A Noruega?
Estar una
sí,
una
quan,
època...
quan el buscava que... la justícia se'n va anar a Noruega.
Sí, vaig haver de marxar i em vaig haver d'exiliar. Sí, vaig haver d'exiliar. Tres dies vaig marxar, em sembla que van ser tres dies.
Sí. Sí, és una època petita, però és una època...
Sí, una època relativa, sí. Sí.
Es va notar en el país, aquests tres dies de la teva estada?
Es va notar.
Quan vas després. Tornar no devies reconèixer-ho.
Què va? Em va tornar, vaig perdre el català gairebé. Clar, vaig haver de tornar a fer classes. Sí, sí. No,
ara el català marxes un dia i ja hi ha perill de perdre'l, eh?
Vull dir, sí,
no cal marxar,
eh?
De fet, no cal marxar.
És que el que sí, és veritat.
De fet, és més perillós, vull dir, és més fàcil perdre'l si et quedes, eh?
Sí.
Perquè
et vas contaminant. No és cap tonteria, perquè fora tens necessitat de posar-se a faltar i llavors et poses coses antigues i recuperes sèries antigues i llavors...
Sí. El que s'hauria de fer el català... És com la marihuana i les drogues. S'hauria de prohibir. Prohibir el català. Prohibir el català. Sí. Si es prohibís el català...
Si hi hagi una xarxa de narcotràfics catalans.
Exacte.
Hi hauria uns diccionaris.
Hi hauria el jovent, llavors, els quedarien d'amagat per xerrar català.
Ha estat la minya mal, parlaria català després.
I tant, sí, i tant.
Ha estat Messi.
Ha estat Messi.
Ha estat Messi.
Mira,
veu el que et dic.